Avui marxem cap al somriure de l'Àfrica, un país petit i de forma allargada que sembla que dibuixi una boca somrient a l'oest del continent. Fins ara només havíem pogut viatjar fins a aquesta regió, a través potser d'aquella novel·la de Mungo Park, Viatge a les regions interiors de l'Àfrica, o fins i tot amb la novel·la de l'afroamericà Alex Haley, Raíces. Àfrica és el continent de l'espiritualitat i de la màgia, l'origen de totes i de tots. Wolof, Mandinka, Malinké, convivència entre comunitat cristiana i musulmana, terra dels orixàs, una riquesa cultural i musical increïble que contrasta amb la pobresa típica de moltes regions postcolonials. Molta música i molta cultura, des de la cora fins al hip hop protesta, passant per la música disco típicament africana. Aquest viatge, més curt del que ens agradaria, ens ajudarà a començar a ordenar totes aquestes visions que ens arriben del gran continent. Hem decidit continuar pel país més petit, el somriure de l'Àfrica. Africans, autèntics herois que saben dibuixar somriures a través de l'art, de la música i de l'espiritualitat, malgrat els mals moments. Els primers pobladors de la vall del riu Gàmbia arriben des de l'actual Senegal. A ells, el que els atreia era, lògicament, la costa, ideal per la navegació i el comerç. D'aquesta manera, s'estableixen al llarg del riu, on practiquen una agricultura de subsistència. Posteriorment, arriben les famílies de l'ètnia Mandinga, que, associades amb l'imperi de Mali, funden a la vall del riu Gàmbia nombrosos regnes que controlen el comerç costaner. El 1455, l'arribada de navegants portuguesos provoca la desviació de la major part del comerç interior cap a la costa atlàntica. Així començava la petjada europea a aquesta petita regió de l'Àfrica. Avui, des del món obert d'estiu, viatgem cap al somriure del continent africà. Bona nit i benvinguts a una nova edició del món obert d'estiu. Com saps, des de Ràdio L'Hospitalet, aquí al 96.3 de la FM, ens disposem a fer les maletes amb l'equipatge ben lleuger però amb els 5 sentits desperts per viatjar a través de les zones i conèixer els pobles de la Terra. Avui farem un viatge diferent on la música, la història i la cultura del nostre destí s'entrellacen amb l'experiència d'una viatgera, l'Àngela Ràfols, que va tenir l'oportunitat de conèixer algunes de les regions de Gàmbia i de participar en un dels viatges que proposa l'associació Ètnic, practicant, lògicament, un turisme responsable i sostenible que facilita l'intercanvi cultural i la bona entesa entre cultures. Cada setmana volem cap a un país del món a través de l'experiència d'un viatger o viatgera que té ganes de compartir amb nosaltres el que va viure i veure. Somriures, aromes, paratges desconeguts, intercanvi cultural, música, tot això i molt més, i té cabuda, com sempre, en aquest avió radiofònic d'ús comunitari. La setmana passada, dijous passat, ens vàrem quedar al Pròxim Orient. Va ser un viatge molt i molt especial que ens va fer adonar-nos que, d'alguna manera, israelians i palestins no són tan diferents i que molts d'ells tenen la voluntat d'acabar amb aquest conflicte i viure finalment en pau. Va ser en Gerard Cárdenas qui va compartir la seva experiència de viatge amb nosaltres a Israel. L'Anna Rispa, responsable de l'àrea de sensibilització de l'Assemblea de Cooperació per la Pau, també va ser aquí per explicar-nos com funcionen els cursos de cooperació sobre el terreny. Avui, però, com dèiem, ens situem en territori africà i ens mourem pel terreny, com sempre, acompanyats d'un paisatge sonor triat especialment per l'ocasió, amb ritmes autòctons i músics de la regió. Si és la primera vegada que ens sintonitzes o tens ganes de recuperar els anteriors programes i veure els respectius àlbums de fotografies de cada un dels països als que hem viatjat, entra, com saps, al nostre web www.coneixmon.org, la web ràdio del turisme responsable. Avui continuem amb la nostra missió nocturna i emprenem el vol al món obert d'estiu per somviar amb altres músiques, amb altres paisatges, colors, gent i gaudir de l'experiència amb la companyia d'en Damià Caro, la Gemma Canela, la nostra viatgera protagonista avui, l'Àngela Ràfols i en Zach Majoubi, coordinador d'Ètnic, Associació de Turisme Sostenible. Com sempre també, el control tècnic JR Bermúdez i qui us parla, Marta Molina, de l'equip de ComSoc Comunicació Social i SICOM, Solidaritat i Comunicació. Africa, oh. Africa, we, mama. Free, 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 mama. De variación y tangana. Organización Unite African. Daño a la palo. Continuem, si us sembla, el que és ja el vuitè viatge d'aquest estiu i aterrem, com dèiem, al somriure de l'Àfrica. Avui parlarem de la música, com la que estem escoltant del gran Cheik Lo, i també de menjar, d'art, de cultura, però sobretot de somriures, de relacions humanes i d'intercanvi cultural. I ho farem amb la nostra viatgera, protagonista avui, l'Àngela Ràfols. Bona nit.
Bona nit.
I també en Zach Majoubi, de l'Associació Ètnic de Turisme Sostenible. Ell serà amb nosaltres d'aquí una estona per telèfon i ens explicarà les propostes de l'associació. Gràcies, sobretot, Àngela, per ser avui amb nosaltres i compartir aquest viatge que vas fer seguint la proposta de turisme sostenible d'Ètnic. Abans que res, m'agradaria que ens definissis allò amb una frase o amb unes quantes paraules l'experiència que vas viure a Gàmbia.
La meva experiència és llibertat, somriure i mirades.
Gàmbia té una riquesa molt gran en música i cada grup ètnic té els seus propis ritmes, danses i instruments musicals. Des de l'antiguitat, els Njalolu, en llengua mandinga, o els griots, en francès, difonen la història oral d'una generació a una altra. Aquests músics acompanyen amb la kora, un instrument que podem trobar en els països de la costa oest de l'Àfrica, una barreja entre el llaüt i l'arpa de 21 cordes, amb la que toquen complexes melodies com la que estem escoltant. Els principals instruments de Gàmbia són el tambor, que varia des de l'estret sabar i el petit tama, usats pels Wolof, fins a l'omnipresent djembé, el més popular. Entre els instruments de corda, a més de la kora, destaquen el riti, un arquejat violí africà utilitzat pels Fula, el mol, mandinga, d'una sola corda, i el xalam, una arpa de 3 a 5 cordes, utilitzada pels Fula i els Wolof. Tenim, com sabeu, més sorpreses musicals, també preparades avui, però si us sembla, abans de començar a parlar amb l'Àngela i en Zach, tenim una cita pendent amb Damià Caro. Bona nit.
Bona nit, Marta.
Comencem fent la radiografia del país.
Som-hi, doncs. Abans comentar que mentre estaves parlant d'aquesta música de Gàmbia, doncs venen com ganes també, no només de viatjar a Gàmbia, sinó també d'aprendre a tocar aquests instruments, no?
Nunca es tarde, Damià, ja ho saps.
Aviam si fem algun dia vacances i ens podem dedicar unes quantes setmanes intensives a aprendre a tocar algun instrument.
Molt bé, doncs si et sembla, ens transportem ja cap a terres africanes.
Som-hi.
Thank you. estat
República de Gàmbia.
President actual:
Yahya Jammeh. És el president de la República des del 1994, quan hi va accedir gràcies a un cop d'estat.
Capital:
Banjul, on hi viuen 35.000 persones. És la capital de Gàmbia i està situada a l'illa de Saint-Marie. L'illa està connectada al continent pels transbordadors de passatgers i vehicles cap al nord i per diversos ponts al sud.
Llengua:
la llengua oficial de Gàmbia és l'anglès. S'usa a les escoles i a l'administració. El francès s'ensenya a les escoles de secundària i a nivells superiors. Però les llengües populars són el mandinga, el fulani i el wolof. A més, cada un dels grups ètnics de Gàmbia parla el seu propi idioma.
Situació geogràfica:
la República de Gàmbia és una nació de l'Àfrica Occidental. Està envoltada en la seva totalitat per Senegal, excepte per on el riu Gàmbia desemboca l'oceà Atlàntic.
Superfície:
Gàmbia és un dels països més petits d'Àfrica, amb una extensió d'11.000 quilòmetres quadrats, equivalent a la superfície d'Astúries, amb un terreny molt pla on no es superen els 53 metres d'altitud. El seu territori té un ample que oscil·la entre els 42 quilòmetres a prop de la desembocadura del riu Gàmbia i els 24 quilòmetres riu amunt, i una extensió de 480 quilòmetres de llarg. El riu, que dona nom al país, divideix el territori en dues parts ben diferenciades, el nord i el sud.
Clima:
el clima és tropical. L'estació humida és de juliol fins a l'octubre, amb 32 graus de mitjana, amb ruixats que deixen l'aire net i inunden la sabana del color verd. Durant l'estació seca, de novembre a maig, el clima es presenta fresc i agradable a prop de les costes, i un vent sec, conegut amb el nom de Harmattan, bufa des del desert del Sàhara.
Població:
la població arriba a 1.700.000 habitants, la majoria dels quals viu en assentaments rurals i en les ciutats de la regió costanera. A Gàmbia conviuen diversos grups ètnics que conserven la seva pròpia llengua i cultura. L'ètnia mandinga és la més gran, seguida pels grups Fula, Wolof, Jola i Sarajule.
Religió:
la majoria de la població és musulmana. La minoria cristiana es concentra a la zona costanera del país. Les rodalies de la capital, Banjul, i les creences animistes continuen ben vives.
Economia:
el dalasi és la moneda de Gàmbia. La majoria de la població viu de l'agricultura, que és la base de l'economia del país, mentre que a les zones costaneres la població viu de la pesca i del turisme. Els camperols i camperoles de Gàmbia dediquen els seus esforços a dos cultius bàsics. D'una banda, els cereals com el mill, la melca, el blat de moro i l'arròs, que alimenten a les famílies. I per l'altra banda, els cacauets, que es dediquen a l'exportació.
Avui estem coneixent la música, la cultura, el paisatge, els colors, les olors i la gent de Gàmbia. I ho farem, com dèiem, a través de l'Àngela Ràfols i també d'en Zach, de l'Associació Ètnic, que crec que ja el tenim al telèfon. Bona nit, Zach.
Bona nit.
Com estem?
Sí, bé.
Avui anem cap a Gàmbia, entre altres raons, perquè volem conèixer les vostres propostes de turisme sostenible. Des d'Ètnic enteneu el turisme no com una finalitat lucrativa, sinó com un mitjà pel desenvolupament més harmònic de les societats. Enteneu el turisme com una eina, no?, que facilita, diguem, l'intercanvi cultural,
sí,
i la bona entesa entre cultures, no?
Sí, exacte, sí.
Escolta'm, Zach, ens agradaria que ens expliquessis des del teu punt de vista què és això del turisme sostenible, que sembla una obvietat, però té una sèrie de punts que cal destacar.
ETNE és una associació de turisme sostenible que se dedica a organitzar viatges a Gàmbia, Marruecos, al Sahara, al Sahara Oriental y al Senegal. Somos una asociación de turismo sostenible simplemente porque creemos que es necesario fomentar y apoyar un turismo respetuoso con el medio ambiente, así como con la población autóctona. Por ello, Ethnic solo trabaja con empresas locales.
Ah, exactamente.
El turismo suele ser motor para el desarrollo económico de los países. Si bien es cierto que el turismo genera empleo de la mano de obra autóctona, normalmente la mayor parte de los ingresos generados por el turismo van a para las empresas multinacionales.
Local. Ah, vale. Sí, pero en vuestro caso no.
Sí, creando un empleo poco cualificado y inestable.
Jack, com prepareu aquestes rutes sostenibles? És a dir, previ al viatge, vosaltres suposo que heu de fer unes recerques concretes per veure qui hi ha allà que pot ajudar-vos a fer aquest turisme sostenible i a la inversa, no? Heu de fer una mica una investigació de la gent que està allà treballant en aquests aspectes més turístics, però que és gent local. Com ho feu? Sí. Com ho prepareu?
Sí, nosotros ya tenemos contactos allá, como en Gambia, como en Senegal, como en Marruecos, en el Sahara, Sahara Oriental y Marruecos en el norte. Tenemos contactos ahí, tenemos convenios con asociaciones locales y también ONGs. Y cuando, cuando hacemos los programas de tal, nosotros normalmente organizamos la gente ahí. Y la gente llega y van a hacer visitas a familias como bereberes, depende. En Gambia hay diferentes etnias, ¿sabes?
Hemos estado hablando de ellas. Y entonces hacéis un poco que la gente que va a visitar el país conozca esta diversidad, tanto de etnias, religiones, culturales.
Sí, la costumbre, pero viven más con familias de diferentes etnias, no en hoteles 4 o 5 estrellas.
Exactamente.
Es más con familias, comen la comida hecha por ellos, ¿sabes? Si la familia no hablan la idioma, se entienden con los movimientos y tal, ¿sabes?
Esto es lo que enriquece, ¿no? Digamos, sí, tanto a los viajeros como a la gente local que los recibe. En vuestra página web, Zach, tenéis también las opiniones, digamos, de los viajeros, ¿no? Y es divertido porque en realidad todo el mundo habla genialidades, todo el mundo sale lógicamente sonriente en las fotos y justamente valoran, ¿no?, este intercambio cultural que intentáis potenciar desde Ethnic.
Sí, 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 todo el mundo, porque además todos los clientes que proponen, ellos no, ellos hagan un tour con nosotros, nosotros proponemos que ellos se pueden llevar como bolis, material escolar y todo para los niños allí, para las escuelas y, bueno, las escuelas allí y todo, que los nómadas, asociaciones y todo, y la gente los clientes les gusta, ¿sabes? Les gusta llevar cosas ahí para
Damián nos quería comentar también alguna cosa.
Sí, bona nit, Zach.
Sí.
Bona nit. Simplement comentar que això, que el Zach el podem escoltar també a coneixmont.org, on el Zach va participar en aquest espai que fem a Ràdio 4, el Coneixmont. El Zach també ens explicava la seva experiència a Gàmbia conjuntament amb la Montserrat, i per totes aquelles persones que ja vulgueu tornar a aprofundir també en la realitat de Gàmbia, us quedeu en aquest espai d'aquí al 96.3 de la FM, però també tenim un altre espai dedicat a Gàmbia al coneixmont.org.
Zach, moltíssimes gràcies. Tota aquesta informació que ens has donat la tenim també aquesta a la vostra pàgina web, www.aethnic.org.
Gràcies. Doncs
moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres i haver-nos explicat aquestes rutes sostenibles.
Igualment, sí. Gràcies. Gràcies.
Mamadou Diabaté i la seva cora, hem escoltat també el balàfon, i és curiós perquè la població de Gàmbia és originària de les mateixes ètnies que habitaven els països veïns de l'Àfrica Occidental. La majoria viu de l'agricultura, que és la base de l'economia del país, com ens comentava el Damià en la seva radiografia, mentre que a les zones costaneres la població viu de la pesca i del turisme. Gàmbia és conegut, dèiem a l'inici, com el somriure de l'Àfrica, perquè la seva gent mai el perd, aquest somriure, malgrat les diàries dificultats. La majoria dels gambians pertanyen a l'ètnia mandinga, a la qual segueixen en importància els fula, els wolof i els diula. Existeixen ètnies menors en nombre cap a l'interior del país, com serien els serere i els serahule i els aku. A la República de Gàmbia, cada grup ètnic conserva les seves tradicions i la seva forma de vida. Ha estat possible per la tradició oral, gràcies a la qual han sobreviscut moltes de les cultures del continent africà, transmeses de generació en generació. Avui estem viatjant cap a Gàmbia i farem avui la ruta sostenible que va realitzar l'Àngela Ràfols amb Ètnic. Ella és la protagonista també avui de la proposta de turisme responsable. Bona nit.
Bona nit.
Com anem?
Molt bé.
Com ens dirien en Wolof, si no m'equivoco, Naka Gonsari. Bona nit.
Molt difícil.
Àngela, quan i per què decideixes embarcar-te en aquesta aventura, precisament a Gàmbia?
Doncs cada vegada m'agrada més Àfrica i vaig decidir començar pel nord i he anat baixant i he arribat fins a Senegal. Llavors crec que Gàmbia és el somriure de tot l'Àfrica. Si vaig a un altre lloc ja us ho explicaré.
Perquè quan vas arribar a Gàmbia vas veure, suposo, que el paisatge era totalment diferent al que havies vist de l'Àfrica anteriorment, d'aquesta Àfrica subsahariana que ja havies visitat. Sí. Què vas poder veure els primers dies?
Els primers dies vaig estar a Banjul i, clar, és molt diferent a les nostres ciutats. La capital és molt caòtica, però no tenen els problemes que tenim nosaltres, ni de tràfic, ni d'estrès, ni s'ho prenen tot d'una altra manera. Llavors, ells sempre diuen que en Àfrica, que en Gàmbia no passa nada.
Tenate Gàmbia, no?
Tenate Gàmbia, sí, no passa nada. No problem.
No problem. Perquè ens comentaves abans de començar el programa, precisament, que a Àfrica hi vas allò amb una mica de, com amb molt de respecte, no? Perquè saps que és una cultura realment molt diferent a la nostra i perquè saps que arribes allà i hi ha una evidència clara, i és que tu ets europeu i només per ser europeu doncs ja dones què parlar, no? És a dir, quan et veuen ja saben, com a mínim, que ets europea que, o que no ets d'allà.
Clar, no pots mitificar-ho, no, això? D'alguna manera, tu no pots ser mai com ells, perquè ets molt diferent, elles. A part del color, són altes, són guapes, tenen uns cossos impressionants.
Això també és veritat.
I realment veus moltes Noemi Campbell pel carrer amb un nen darrere.
Són guapíssimes, això
són,
sí.
Són guapes, molt.
I a part de Banjul, què més vau visitar?
A part de Banjul, a mi em va sobtant molt els manglars i Base, que és un poble quasi bé a l'oest completament. I perquè vam estar a algun poblat, inclús que no havíem vist mai cap blanc encara, i això els nens et toquen, els espantes, i tot això t'imagines que no existeix realment, i quan vas allà te'n dones compte que existeix. I el seu somriure, això és algo que el seu so, quan passes amb el 4x4, del seu somriure i la seva rialla, això no ho oblides mai a la vida.
Perquè, Àngela, ens comentaves també que no vas viatjar sola, va anar a un grup de 5 dones,
cinc
ni més ni menys.
Sí,
Déu-n'hi-do.
5 dones. A més, també tens més llibertat poder anar 5 dones soles. Juguem amb molt avantatge, que parlem el català, els nostres guies, cap dels dos parla espanyol, tots dos només parlen anglès, i això també et dona molta llibertat, el fet de que doncs tu pots parlar sabent que els guies no t'entenen. Mm-hmm. I això va ser també molt bo, perquè d'alguna manera d'aquí que ens posàvem a plorar, d'aquí que ens posàvem a riure, ells no entenien res. Un dia inclús ens van dir si ens acompanyaven a l'aeroport per tornar. I ploràvem perquè ens vam emocionar realment.
Quines eren aquestes emocions?
Doncs bé, el fet de recollir arròs amb dones, per exemple, per mi va ser un dels moments màgics. com que Gàmbia és un país que està separat, com ens han dit, per un riu al mig, ells tenen molt pocs ponts i llavors els transbordadors arriben quan arriben i marxen quan marxen. I bueno, vam sentir com dones cantant i ens vam apropar a elles. I primer molt malament, perquè bueno, una de les meves companyes va treure una càmera fotogràfica i realment no els hi va agradar. Però després se'm va ocórrer agafar un dels seus ganivets i intentar collir l'arròs amb elles, i com que realment ho feia malament, perquè no ho he fet mai, reien de mi, vam acabar doncs, cantant, intercanviant-nos samarretes.
I aquí va haver-hi realment un acostament,
sí,
oi?
Sí, va ser el primer.
Déu-n'hi-do, perquè abans, ara que has comentat això de la càmera fotogràfica, precisament aquest viatge que vau fer amb Ètnic, ens deies a l'inici que no era justament, no, per fer un reportatge fotogràfic, sinó
no,
tot el contrari. Eh?
No, era per estar amb la gent i per saber que hi ha una altra realitat en un altre país i que Àfrica no ens ha de donar pena.
Ni molt menys.
Ni molt menys. Són molt més feliços que nosaltres. Crec.
Això del somriure no és només, no?, que el riu Gàmbia traci aquesta boca en forma de somriure a la part,
sí,
oest del país, sinó,
sí,
que realment és així, oi?
Sí.
Amb Ètnic també ens comentava el Zac abans que intenteu aquest acostament a la població local. És a dir, ells s'obren per rebre-us amb els braços oberts.
Sí.
Hi ha hagut aquest moment, diguem, de tensió quan la teva companya va...
Ells els hi encanta tocar-te, estar amb tu, que els hi expliquis coses, però no tan sols això, volen saber exactament d'on ets. Jugàvem amb un avantatge que som de Barcelona i ells són tots del Barça. Et diuen la classificació, vull dir, els encanta el futbol i només amb això ja entres molt bé. Amb les dones t'és més difícil entrar.
Deies ara el tema del futbol, suposo que allà s'hi juga molt a futbol, oi?
Sí. Quan tenen una pilota, sí. A vegades els hi costa poder comprar una pilota. I valen un euro, les pilotes.
Però per ells ja
per
és bastant.
Són molts diners.
I fins i tot l'equipament esportiu que utilitzen, no?, que és realment el que poden. Molts descalços, amb mitjons o... Com...
Jo em va sobtar molt un partit de futbol en una escola que uns portaven bamba i els altres no. I llavors... es deixen les bambes. Si un té dos bambes, li deixa a l'altre la bamba. Això et sobta moltíssim.
A Gàmbia, com en altres països africans, es practica la tontina, que diuen, es simbolitza l'esperit de solidaritat entre els africans. La tontina és una espècie de caixa d'estalvis entre bons amics. Els membres d'una tontina comparteixen una certa quantitat de diners i cadascun al seu torn a final de mes agafa el fons comú. Aquests diners s'utilitzen en general per iniciar un negoci, per pagar un casament, un funeral o potser el tractament d'una malaltia. Cap paper signat, totes les relacions es basen en la confiança. Tots es coneixen, pertanyen a la mateixa família, a la mateixa vila o al mateix barri. La tontina pot ser també un impulsor d'iniciatives de caràcter social, com la construcció d'una escola o un centre de salut. Àngela, ens comentaves que també havies presenciat la construcció precisament d'un edifici, en aquest cas un centre de salut.
De salut, un hospital a base. Vam anar realment a l'inici i ens han promès que quan estigui fet, si ho aconsegueixen, vam primer visitar l'hospital que fan servir a base. Va ser poder el pitjor moment del viatge, perquè bé, ells no tenen evidentment ni metges ni res, és molt diferent als nostres hospitals. I després vam anar a veure l'hospital nou que estan intentant fer. I ho feien amb una gent, si no recordo malament, de les Illes Canàries, amb una ONG de les Illes Canàries. I ens han convidat, bueno, suposo que ens convidaran quan l'inaugurin.
Quan estigui ja inaugurat. Aquesta iniciativa de fer coses, de canviar coses, de construir, vas notar-ho també en la població local?
Sí. Ells tenen ganes de fer coses, el que passa que m'imagino... Bueno, el problema, potser vist des de ara, des d'aquí, és la cultura i poder... la religió, si es pot dir, perquè la dona crec que Àfrica despertarà el dia que la dona tingui accés a una cultura.
Perquè a Gàmbia, recordem, hi ha musulmans, hi ha cristians, els musulmans també tenen diverses dones. Si vas visitar, suposo, alguna família d'algun dels poblats, vas veure que, a part de ser molt guapes i estar super arreglades, encara que sigui per estar per casa, doncs són tres dones a compartir amb un marit o potser més, no? És una dona forta que es cuida de la família, però a més, doncs, potser també tenen ganes de tirar endavant algun projecte.
Jo crec que són elles les que tiraran tots els projectes endavant. És més, hi ha molta cosa que es fa aquí a Catalunya i normalment els microcrèdits es fan només amb dones. Perquè són elles les que treballen, són elles les que van a buscar el gra, són elles les que recullen l'arròs, són elles ho fan tot.
Tota l'economia domèstica,
recau sobre elles. Ells no vaig averiguar en cap moment què és el que feien.
Bé, es deuen dedicar a altres feines. Escolta'm, Àngela, no sé si vas poder gaudir, diguem, del que és anar amb transport públic a Gàmbia, perquè has comentat que anàveu amb un guia, també local, però potser vau tenir l'oportunitat d'agafar el transport públic.
No, a Gàmbia no.
Però ho vas veure de lluny, segurament.
Vas veure-ho de lluny. Per mi, el transport públic, l'únic que vam agafar va ser els transbordadors. I són realment genials, perquè quan agafes un transbordador hi ha 4x4, cotxes, cabres, monos, nens, gent, tot barrejat, menjar, mengen a qualsevol lloc. Vull dir, és una cosa que tu no t'esperes. Nosaltres no vam utilitzar cap tipus de transport públic.
De fet, ara estava pensant jo, Anna, que ens expliquessis una miqueta quines són les diferències que hi ha entre una capital com Banjul o potser Serekunda i l'interior de Gàmbia. Aquests mercats de Serekunda on tu vols anar a comprar teles però no pots, i aquesta part interior més rural.
Potser la part interior rural és la que et fa obrir els ulls, és la que és l'Àfrica de veritat. És la que, no sé si ho fan perquè nosaltres vam estar en algun poblat que inclús les dones anaven ensenyant els pits, que això també et sobta molt, sent un país en gran part musulmà. No li donen importància tampoc a que les dones ensenyin els pits. En canvi, quan vam arribar nosaltres, es van tapar. I totes, jo a mi el que més m'impressiona són les dones. Les dones de la capital no els agrada que els hi facis fotografies. Moltes vegades et miren amb rancúnia, poder, o tampoc malament, però en canvi les dones del que és a l'interior, la seva mirada ja la veus que és completament diferent. Es volen apropar a tu, realment es volen apropar a tu, o tocar-te, o si més no, estar al teu costat i donar-te la mà. Això per elles és molt important.
Després d'escoltar aquest programa, el 96.3 de la FM, podreu tornar a escoltar els consells de la viatgera, en aquest cas, i veure les fotografies que compartirà amb nosaltres a través del nostre web www.coneixmont.org. Els gambians no sé com veuen el seu govern, perquè ens deien que hi ha fotografies del president a tot arreu on vas, sigui l'interior, sigui a la capital.
Sí, sí. Nosaltres, el nostre conductor, ell és musulmà. Jo me vaig imaginar que era una mica de dretes, perquè cada moment ens deia aquí ha venido el presidente, este es nuestro presidente, però per ells estan convençuts que viuen en una democràcia.
Hi ha un poblat que es diu Sindola, que és, de fet, al costat d'on viu el president Jameh, que es diu Canilai. I pel que he estat llegint, doncs, en aquest poblat, el president, com que és, diguem, veí d'aquest poble, doncs els hi dona l'electricitat gratuïta, aigua gratuïta, etc etc. Però, curiosament, només en aquest poblat. També es diu que Jameh, el president de Gàmbia, ha estat acusat de restringir la llibertat de premsa al país. Ell va promulgar una sèrie de lleis restrictives en la matèria i, posteriorment, al desembre de 2004, es va produir l'assassinat, encara no resolt, d'un reporter, Deida Hidara, que havia estat molt crítica amb ells. Jameh, però, ha negat qualsevol connexió, òbviament, dels agents de seguretat amb l'assassinat del reporter. Això són coses que encara passen en un país que, en principi, doncs, és democràtic, no?
Jo crec que la democràcia, com la podem entendre nosaltres, realment no ho és. No és un país democràtic. La dona, tornant al mateix, és terra per ells. Vull dir, t'ho diuen així. I llavors això, m'imagino que costa viure molt el dia a dia. Però tampoc han viscut res més. Ells continuen somrient, eh?
De fet, exacte, això és el que ens queda, no? Aquesta Àfrica somrient. De fet, ens arribava també una notícia que el 2008 Jameh va anunciar que el seu govern legislaria en contra dels homosexuals amb lleis més estrictes que les de l'Iran, ell deia, no? I que fins i tot tallaria el cap de gais i lesbianes descoberts a Gàmbia. Això ho dic perquè és una notícia que em va arribar de primera mà, perquè justament aquest Nadal passat vaig ser a Gàmbia. I quan t'ho expliquen no t'ho creus, no? Dius, ostres, això és veritat? No ho és, no pot ser veritat. I ells ho diuen, i ho diuen amb ganes de que canviïn les coses. Per tant, com a mínim, jo crec que ens ha de quedar una mica d'aquesta esperança de la gent que vol canviar aquestes coses, siguin les dones, com tu deies, o siguin els habitants d'alguns dels pobles de Gàmbia que ja s'estan espavilant força. És la música de l'Ava Soseg, un afro... nascut a Gàmbia, de fet, i anava a dir que fa música afrocubana perquè és un dels pioners en la barreja de la música típicament cubana i la típicament gambiana, en aquest cas autòctona. Ens acomiadarem amb ell avui al final del programa, però de moment continuem parlant amb l'Àngela i parlem una mica de gastronomia. Què es menja a Gàmbia o què es veu?
La cervesa abans... és molt bona, molt bona, molt bona. Les ampolles de cervesa són més grans que les d'aquí, això et sobta molt. El vi no el coneixen. Jo vaig menjar barracuda, que és un peix que realment està molt bo. Està entre el nostre lluç i el nostre rap, una cosa d'aquestes. I molt de cuscús, el fan boníssim. El peix de riu ens van dir que no el provéssim gaire perquè el riu realment està molt brut, però una nit vam menjar i és realment bo.
Àngela, parla'ns de Tendava.
Jo, per mi, Tendava ha sigut el lloc on he descobert poder no sé si és correcte dir-ho, però el so del silenci. El fet de no sentir res a dintre d'una barca amb uns sorolls a la llunyania només amb ocells i el veure els cocodrils que es tomben i es posen a dintre el riu. Crec que si jo tinc una fotografia que l'estimo molt, que els hi vaig dir a les meves amigues que me la fessin, i potser sona una miqueta gran o gros dir-ho, però vaig dir el dia que m'hagi de morir vull tenir aquesta sensació.
Déu-n'hi-do. Després d'escoltar aquest programa, el 96.3 de la FM, podreu tornar a escoltar els consells de la nostra viatgera i veure les fotografies que compartirà amb nosaltres. No sé si aquesta la compartiràs o és tan personal.
No ho sé, no sé, al final no recordo si l'he posat o no, però és la meva fotografia preferida.
Àngela, coneixes altres països de l'Àfrica?
Conec els campaments de refugiats saharauis.
Que m'has comentat que de fet hi vas cada any.
Sí, hi vaig un cop a l'any. Conec el Marroc, quasi fins a Rizani, que també és impressionant. I conec una miqueta Argèlia, però l'Argèlia no gairebé.
I el proper destí serà anar baixant?
Sí, fins a Sant Johannesburg, però fent a poc a poc. Vull baixar molt a poc a l'Àfrica, perquè s'ha de baixar molt a poc a poc.
Exacte, i valorant la riquesa natural i humana, no? Que t'acompanya. En aquest programa, Àngela, aquí a Ràdio Hospitalet, com sabeu, l'únic programa de ràdio que s'acosta als pobles de la Terra d'una manera responsable, Ens agradaria tenir més temps, lògicament, per gaudir de la conversa, de la música, però arribem a la recta final del programa i voldríem que ens fessis allò les últimes valoracions, tot i que amb aquella frase que ens has deixat anar fa una estona i ens has deixat caos. Últimes valoracions, olors, colors, sons...
La terra, per exemple, el color de la terra, que és una terra vermella, preciosa, i les olors, passes de una olor molt seca que et penetra dintre, una sequetat a la boca, però que al final t'arribes acostumant, o sigui, arribes a no tenir set. Uh-huh. I els baobabs, per mi un baobab és alguna cosa...
màgic.
És algo màgic.
Recordem,
sí.
El baobab és un arbre, no?, típic de la regió. Doncs, Àngela, moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres.
Gràcies.
I esperem que tornis a venir.
Gràcies a vosaltres.
Per explicar-nos un dels teus viatges. Gràcies.
Moltes gràcies.
I avui, com cada estiu, tenim també la secció dedicada als contes del món, aquest viatge literari a càrrec de la Gemma Canela, qui amb la seva veu i la seva curiositat literària ens apropa una vegada més a una llegenda o conte, en aquest cas a Gàmbia, i no sé si ens haurem de seure a l'ombra d'un baobab. Gemma, bona nit.
Bona nit, Marta.
Com anem?
Doncs molt bé, molt contenta.
Com ha anat la recerca del conte de Gàmbia?
Mira, aquest conte l'he trobat en un llibre que em va agradar molt, que és un llibre amb un recull tot de contes per una millor convivència. I em va semblar, maco, doncs, tots els valors que...
I qui surt? Qui surt en aquest conte?
Doncs en aquest conte, principalment, surt una noia una mica capritxosa.
No serà una musnyika, perdó, que ens deia l'Àngela, que significa dona guapa mandinga.
Doncs sí, segurament. Doncs sí. Mira, m'ha llegit la ment.
I qui més hi surt?
Doncs surt també una serp, un pitó.
Doncs, si et sembla, ens situem sota l'ombra d'un baobab.
Perfecte.
Per escoltar.
La noia i el pitó. Fa molts anys va néixer en un poble de la sabana africana una nena molt bonica. Tan i tan bonica que en saber de la seva existència tothom la volia veure. La nena, amb els anys, es va anar fent gran i, a mida que anava creixent, la seva bellesa era encara més esplèndida. I no només la seva família l'elogiava per això, sinó que tothom, al veure-la passar, es quedava meravellat i exclamava alguna paraula o frase d'admiració. «És la noia més preciosa del món! No hi ha a la Terra una noia amb una bellesa tan extraordinària!» I així, la noia, que va créixer envoltada d'elogis deguts a la seva bellesa física, es va tornar ben creguda i capritxosa. Sentia que era el centre del món, gairebé com una reina. I sovint, menyspreava els seus pares i germans, els qui tractava com a servents. Diuen que, inclús per casar-se, va posar unes condicions molt difícils. «Només acceptaré un home que sigui tan bonic i perfecte com jo». Vull que la seva pell sigui ben lluent i que no tingui cap marca ni defecte. Això que demanava, esclar, era impossible. Molts homes s'acostaren a demanar la mà de la noia, però tots els rebutjava quan detectava alguna marca a la seva pell, encara que aquesta fos insignificant. Els homes, d'entre els quals en destacaven alguns de gran bellesa, tornaven a casa seva ben tristos pel menyspreu que havien rebut de la noia. Però un dia, un pitó s'assabentà de l'actitud capritxosa de la noia. Aquest pitó, que tenia la virtut de convertir-se en home, va decidir transformar-se en l'home més vell per casar-se amb la noia. I així ho va fer. amb la pell perfecta, es va presentar davant de la xicota i, en veure aquesta que efectivament no tenia cap marca, de bon grat el va acceptar en matrimoni. Quan la celebració del casament va acabar, la nova parella va marxar a casa del marit. Després de molt caminar, van arribar al forat on vivia i, havent entrat, el pitó va recuperar la seva figura i va començar a enroscar-se al voltant de la noia. Aquesta es va espantar moltíssim. El temps va anar passant i la família de la noia va deixar de tenir notícies d'ella. Els pares pensaven que aquesta desaparició es devia a la felicitat de la noia, però el germà petit intuïa que alguna cosa dolenta li devia estar passant. Un dia, mentre el germà gran pasturava el ramat, va passar a prop de la cova del pitó i la noia, en veure'l, va començar a cridar: «Socors! Socors!». Però el germà, al no trobar l'origen dels crits, va tornar cap a casa i va explicar el succeït als seus familiars. Va ser llavors quan el germà petit va decidir anar a descobrir què passava. Durant dies i dies va estar caminant per la sabana sense trobar cap senyal, fins que per fi va arribar a prop del forat on el pitó tenia atrapada la seva germana. La noia desesperada va cridar amb tanta força que el seu germà la va trobar. Això sí, enroscada i atrapada per aquell ser malèvol. Molt va haver de lluitar el xicot per salvar la seva germana, però finalment, amb el seu punyal, va poder matar el pitó. Llavors, els dos van tornar feliços cap a casa i la noia va aprendre a valorar la bellesa interior de les persones, la veritat i la generositat, en comptes de donar importància a les coses superficials.
Una gran lliçó, diríem, no?
La veritat és que sí, no? I més amb els temps que corren, on de vegades acostumem a valorar més les coses materials i físiques que ens oblidem dels valors realment importants.
Jo crec que avui, amb aquest viatge que hem fet a Gàmbia, amb l'Àngela ens n'hem, diguem, en recordat de tots aquests valors. Doncs, i amb el conte, també. Moltíssimes gràcies, Gemma.
A tu.
Fins la setmana vinent.
Fins la setmana vinent.
Avui hem viatjat cap a Gàmbia, amb Ètnic, i ha estat el vuitè viatge del Món Obert d'estiu de l'any 2009, com sabeu, l'únic programa de ràdio dedicat en exclusiva al turisme responsable. Avui hem tingut amb nosaltres l'Àngela Ràfols i en Zach McJoey, coordinador d'Ètnic, també, com sempre, Damià Caro i la Gemma Canela, la nostra viatgera literària, avui amb el conte La noia i el pitó. Avui hem conegut una mica més la història, la música, la gent, les dones i el paisatge de Gàmbia, el país més petit de l'Àfrica. Però d'allà han sortit moltíssims músics que han acabat lligant tradicions. Sense anar més lluny, la música cubana va ser molt popular a tota l'Àfrica occidental, cantada en els diferents idiomes de la zona o en un castellà bastant peculiar i tocada amb aportacions ben pròpies. L'Ava Soseg va ser una referència per aquesta música. Ell va néixer a Banjul, a Gàmbia, el 1943, en una família de griots. La seva mare és de Gàmbia i el seu pare del Senegal. Va arribar de Dakar a principis dels anys 60 i el va contractar al Miami, un dels clubs més populars de la capital, per anar a cantar a la històrica Star Band d'Ibra Kassé, orquestra fundada per celebrar la independència, en aquest cas, del Senegal. Amb el seu amic, el saxofonista Dexter Johnson, va muntar després la banda Superstar, per la qual passarien Paper Sec i, aleshores, un jove Yosu Endur, qui ha revolucionat l'escena senegalesa amb el ritme Mablax. Doncs us deixem amb aquest pioner de la música cubana a l'Àfrica o de la música africana a Cuba, depèn de com es miri. Ell ha estat aquest, un pioner total en la fusió de la música afrocubana i va revolucionar la música també a Gàmbia. Sabeu que amb la música, una altra vegada, es fa sempre un viatge d'anada i tornada, mai se sap d'on venen i ni on van, però acaba sonant el que estem escoltant ara. Esperem que seguiu viatjant amb nosaltres, amb l'equipatge ben lleuger, però amb els cinc sentits ben desperts. Durant tot l'estiu ens trobem el proper dijous aquí a partir de les 10 de la nit. I què millor que un viatge per començar a somiar en altres músiques, en altres paisatges, en altra gent. Recordeu també que durant la setmana estaran ja a la vostra disposició les fotografies de la nostra viatgera d'avui i el podcast del programa al nostre web www.coneixmon.org. Crítiques, comentaris, consells, podeu fer-nos-els arribar a través de l'adreça de correu electrònic del programa info@coneixmon.org. Cora, balàfon, afrobeat i fins i tot salsa han conformat el paisatge sonor del programa d'avui. També Damià Caro, Gemma Canela, J.R. Bermúdez a les vies de so i qui us parla, Marta Molina. Ens trobem la setmana vinent. Serà, recordeu, dijous a partir de les 10 de la nit aquí a la sintonia de Ràdio L'Hospitalet 96.3 de la FM. No hi falteu. Yeah.